París. La capital francesa, coneguda arreu del món. Però clar, més enllà d'aquesta imatge de postal, és una realitat complexa. Una col·lectivité a estatut particular amb els seus 20 arrondissements.
Sí, exactament.
Avui el que volem fer és una exploració una mica més a fons. Intentar descobrir algunes de les seves cares, els contrastos que té, basant-nos en la informació disponible.
I quines cares té? Perquè ja el nom ens diu coses. Ve dels Parisii, aquell poble gal anterior als romans, quan la ciutat es deia Lutèce.
Ah, mira.
I un detall curiós. Té un agermanament únic i exclusiu amb Roma, des del 1956, amb aquell lema tan famós: «Sol Paris et digne de Rome. Sol Rome et digne de Paris».
Ostres, quin nivell, això ja marca caràcter, eh?
Totalment.
D'acord, doncs anem a pams amb la història. Hi ha restes molt antigues, neolítiques i tot, però potser el moment clau és quan es converteix en capital amb els capets, oi?
Sí, exacte. En Felip August ja es construeix una gran muralla. La ciutat comença a créixer moltíssim. Pensa que al segle XIV ja era la ciutat més poblada d'Europa.
Vaja.
Es construeix Notre Dame. La universitat agafa molt de pes. Tot i que, clar, també rep cops forts, eh? La Pesta Negra, la Guerra dels Cent Anys. Però sí, París ja era un centre neuràlgic importantíssim.
I un centre de canvis. Penso en la Revolució Francesa, és clar. La Comuna prenent l'Ajuntament, el rei empresonat allà, va ser l'epicentre de tot plegat.
Precisament. Però si parlem de transformació física, de canvi radical de la ciutat, hem d'anar al segle XIX, amb Napoleón III i, sobretot, el baró Haussmann.
Ah, Haussmann. Aquí és on neix el París dels grans bulevards que tenim al cap, no?
Exacte. Aquí és on la cosa es posa realment interessant. Van fer una operació urbanística brutal. Van enderrocar barris medievals sencers per obrir aquests grans eixos.
La imatge icònica de París? Però això va tenir un preu, suposo, més enllà de perdre patrimoni antic.
I tant. Va ser gegantí. Va millorar coses com la circulació o la higiene en algunes zones, però va disparar l'especulació immobiliària d'una manera boja.
Clar.
I va expulsar les classes populars del centre cap a la perifèria, cap als ancians faubourgs. I atenció, perquè alguns problemes de salubritat heredats d'aquella època, d'aquella transformació tan ràpida, encara afecten certs barris avui dia. El llegat és complex, eh?
Entenc. I com connecta aquesta història amb el París actual? Perquè avui París és una potència econòmica mundial.
Sí, sens dubte.
Una de les economies metropolitanes més grans d'Europa. Seu de multinacionals enormes, de vegades superant Londres o Nova York en alguns rànquings, i un centre financer que, diuen, s'ha reforçat després del Brexit. A més de ser un hub tecnològic amb llocs com Station F.
Sí, i aquesta potència econòmica està directament lligada a una altra faceta molt parisenca, el luxe. París és la capital de la moda. La haute couture, per exemple, legalment només pot existir a París.
Ah, no el sabia, això.
Sí, sí. I només cal veure la concentració de botigues de luxe a llocs com la Place Vendôme o l'Avenue Montaigne. És aclapador.
Però aquí ve la paradoxa, no? Tota aquesta riquesa, aquest luxe, i alhora París surt sempre a les llistes de les ciutats més cares del món per viure-hi. Com es gestiona això?
Bé, doncs genera tensions socials, molt evidents. L'accés a l'habitatge és un problema enorme. I el 2016, més d'un 10% de les llars tenien dificultats greus.
Déu-n'hi-do!
Els preus són tan prohibitius que les classes treballadores gairebé no poden comprar pis a la ciutat. La seva proporció com a compradors va caure en picat. Es va dividir per 3 en només 20 anys.
Uf!
I això, sumat a la presència visible de persones sense sostre, doncs dibuixa un quadre social complicat, certament.
I després hi ha aquest debat sobre la neteja. Recordo fa uns anys allò del hashtag saquege a París. Va fer molt soroll.
Sí, el 2021 va ser molt mediàtic. Gent denunciant brutícia, deixadesa urbana. Cal dir, però, que les queixes sobre la neteja a París són un clàssic. Vol dir, és un tema recurrent des de fa molt de temps.
Ah, d'acord.
I pel que fa a la seguretat, bé, les dades de 2006 mostraven una taxa de criminalitat relativament alta, gairebé el doble de la mitjana francesa. Sobretot per robatoris. Una cosa, d'altra banda, bastant comuna a les grans ciutats.
Tot i aquests reptes quotidians, l'atractiu cultural de París sembla indestructible. La Louvre continua sent el museu més visitat del món i tenim joies com el Museu d'Orsay.
Absolutament. El llegat cultural és immens. I hi ha un aspecte que em fascina. París com a capital del cinema.
Ah, sí?
Sabies que té la concentració més alta de pantalles de cinema per habitant del món? Cada setmana s'hi projecten entre 450 i 500 pel·lícules diferents.
És increïble. Ara entenc per què tantes pel·lícules franceses i internacionals hi tenen lloc. Penso en Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain i l'impacte que va tenir a Montmartre, per exemple.
Exacte. És un escenari icònic. I aquesta diversitat es veu també a la gastronomia. Des de la cuina regional francesa, que va arribar amb les migracions internes al segle XIX, fins a la cuina internacional més diversa que et puguis imaginar, avui dia. París és un gresol cultural en constant ebullició.
Llavors, per anar resumint una mica, tenim una ciutat amb unes arrels històriques profundíssimes, transformada de manera radical al llarg del temps, un far econòmic i cultural a nivell global, però alhora un lloc ple de contrastos socials i de reptes del dia a dia. És molt polièdrica.
Sens dubte. I tot això ens porta a una reflexió final, potser. Com pot una ciutat amb aquesta densitat històrica i sotmesa a una pressió global tan bèstia? Pensem només en l'impacte ambiental del turisme massiu, on l'aviació té un pes enorme en les emissions, com assenyala l'ADEME. Com pot continuar reinventant-se?
Clar.
Com s'equilibra la necessitat de modernitzar-se amb la preservació de l'essència, del patrimoni, el manteniment dels edificis, el mobiliari urbà que de vegades es critica, la publicitat invasiva. I, sobretot, com es garanteix una qualitat de vida digna per a tots els seus habitants, no només per una elit? Aquesta és la gran pregunta, crec jo, el gran repte de París avui.